pedra tallada, l'elaboració d'un foc rudimentari, uns primers esbossos d'art a les parets d'una cova, la pronunciació d'uns mots primitius avui totalment incomprensibles. És així com s'ha anat fent i desfent l'espècie humana actual. Nosaltres, els Homo sapiens moderns. Pedra a pedra, escolta la prehistòria.
Benvinguts al Pedra a Pedra, escolta la prehistòria, un programa de divulgació dels fets, les peripècies i les vivències dels períodes més antics de la humanitat. El capítol d'avui és el número 25 i parlarem del llenguatge, el seu origen i l'evolució a través de l'arqueologia. Bé, en el programa d'avui us parlarem del llenguatge. Aquesta cosa doncs, que tenim nosaltres tan assimilada, els humans d'avui en dia, el fet de parlar, això tan simple, per exemple, ara mateix aquest programa que estem fent de ràdio, sense aquesta capacitat que tenim de parlar, doncs el nostre programa seria doncs, impossible de realitzar, i això com tantes altres coses de la vida, no? Els humans tenim aquest fet, aquest que és universal, no? Que és la capacitat de parlar, i bé, el que veurem avui, o intentarem doncs, parlar en aquestes converses de prehistòria que fem aquí a Ràdio 90, sobre relacionades amb la prehistòria, és veure doncs, aquesta capacitat del llenguatge, aquesta capacitat universal, quan es va originar en els humans. I si hi ha hagut altres espècies humanes que han parlat com nosaltres o de forma similar, i per què els humans tenim llenguatge de la forma que el tenim, així articulat, i altres espècies animals, que n'està ple d'espècies animals que es comuniquen a través de gestos i sons, doncs perquè nosaltres sí tenim llenguatge i la resta d'animals no. Tot això ho veurem doncs, relacionat amb l'arqueologia, és a dir, com ho sabem, tot això del llenguatge a través de la història, és el que veurem en el programa d'avui. Relacionarem doncs, l'evolució, el llenguatge, l'arqueologia, la història, tota aquesta sèrie de trets doncs, que ens fan humans. És a dir, els humans avui en dia no ens entendríem, no, la nostra espècie, el planeta Terra, doncs, no tindria el mateix significat que té, segurament, si no tinguéssim doncs, aquesta capacitat del llenguatge. Doncs bé, benvinguts al nou programa del Pedra a Pedra i avui us parlarem doncs, del llenguatge, però des d'aquesta visió de l'arqueologia, des d'aquesta visió històrica, entrant doncs, a lo més profund doncs, de l'essència de nosaltres mateixos, dels Homo sapiens moderns. Doncs benvinguts al nou programa del Pedra a Pedra.
Molt bona tarda en aquest 25è programa, en aquest programa una miqueta homenatge i de celebració, no? Doncs haver arribat ja a fer 25 programes, no? Encara no és una xifra rodona, com potser ser 50 o 100, però bueno, ja tenim un pas més.
També té el seu mèrit, perquè això, recordem quan se'ns va proposar de fer aquest programa de ràdio de prehistòria, doncs, bueno, teníem seriosos dubtes i més que res la dificultat doncs, de veure com se transmetia la prehistòria a través d'això, simplement del llenguatge, que curiosament és el que parlarem avui doncs, de la prehistòria i llenguatge, doncs esclar, com transmets coneixements que tens de prehistòria generals o coses particulars que tu has experimentat, perquè nosaltres, com que som arqueòlegs, anem a excavar i els també investiguem, doncs una mica tot aquest corpus de coneixements que tens, a veure com, bueno, què em pots parlar i, que, bueno, i com investigues, com debats i tot, no? Doncs ja té el seu mèrit, doncs, bueno, després, mig any després, portem 25 programes i en principi doncs, la nostra intenció és anar fent, perquè de temes de prehistòria, de parlar, a través del llenguatge de la ràdio, doncs
Sí, sí, fins que no ens facin fora.
Exacte, bueno, en principi...
No rescindirem el contracte.
No, vale, irem fent.
Doncs...
Avui això, ara parlarem del llenguatge.
Exacte, sí. I bueno, per començar intentarem... Ara mentre estàvem aquests dies preparant aquest programa, doncs hem vist que, clar, el llenguatge és una cosa... No és una cosa material. Com tots aquests dies, durant molts programes hem parlat de coses que podem trobar, unes coses, diguem-ne, materials, no? Doncs us hem parlat de pedres, us hem parlat d'animals, ossos, talles de fusta, coses que els humans hem produït i que ens podem trobar de manera palpable.
Sí, en un registre arqueològic, no? Tot i que sigui excepcional, que es conservin, doncs, això que deies, eines de pedra, o restes d'animals, o ja, si tinguem molta sort, l'esquelet prèviament fossilitzat d'un Neandertal o d'un Australopithecus o de l'espècie humana que sigui, és una cosa excepcional, però passa, no? I, esclar, llavors, si tu trobes l'evidència, això física, material, com molt bé dius, doncs, esclar, llavors... ja l'has trobat, llavors el problema és interpretar-ho i llavors, bueno, aquí sempre hi ha doncs, el debat entre les diferents persones, però bueno, això és el de menys, l'important és que es trobi i per tant doncs, que ho puguis investigar i que tinguis un coneixement, vale? I diguéssim, en aquest sentit tens la base material. Uh-huh. Però esclar, el tema del llenguatge ja és més complicat, perquè esclar, el llenguatge no fossilitza, en principi. Podem saber o podem deduir que els homo sapiens com nosaltres, que són anatòmicament igual que nosaltres, de fa 200.000 anys, perquè us hem explicat vegades doncs, que fa 200.000 anys apareixem a la Terra nosaltres. Gent com nosaltres, que siguin físicament exactament igual que nosaltres, diguéssim biològicament, fa 200.000 anys. I podem pensar, doncs mira, ells també devien parlar. No? Com si nosaltres tenim la capacitat de parlar, ells també la devien tenir. Vale, d'acord. Però com ho podem demostrar, això? Com es pot demostrar científicament, no? Perquè, clar, el llenguatge no fossilitza. Així com les eines de pedra o la seva cultura material, no? Sí que fossilitza. És a dir, podem saber si, per exemple, hi havia art fa 200.000 anys o no n'hi havia, com ho podem saber? Doncs si es troben, per exemple, petxines que serveixin d'adornament personal, es trobin ocres a les coves que serveixin, que dius, mira... Aquests ocres doncs, podrien per pintar el cos, o pots trobar, les, com vam parlar la setmana passada, de les pintures i gravats a les parets, i dius, mira, doncs, fa 40.000 anys ja pintaven parets. Després dedueixes, doncs, que, gràcies a això, doncs, que podien parlar, o que, vale? Però pròpiament el llenguatge no ha fossilitzat, no podem saber. Haurem de fer-ho a través de, com us parlarem més endavant del programa, de, a partir d'evidències... indirectes.
Uh-huh. I bé, volem començar a parlar ja pròpiament del tema, fent un petit repàs històric de com ha estat l'evolució de com es creu que ha anat sorgint el llenguatge al llarg del temps. Bàsicament ens remuntarem al darrer segle i mig, no?, ja mitjans del segle XIX fins a l'actualitat, no? Doncs per veure com han estat les diverses posicions científiques a l'entorn de l'aparició del llenguatge i la seva evolució.
Exacte, perquè com que el llenguatge és aquesta cosa, diguéssim, que es diferencia, no? O que és un tret tan particular nostre, doncs des de sempre, no? Els humans hem tingut aquesta curiositat, no? Per què tenim llenguatge? Per què ens fa diferents? No? I llavors... Bueno, aquí diferents pensadors i gent hi ha escrit i llavors ens adonem això. Ara irem a mirar doncs, sí. Bàsicament doncs, què s'ha pensat, el llenguatge, com sorgeix.
Exacte, i per tant ens remuntem doncs, això, com us dèiem, a meitat del segle XIX, on l'imperi britànic era el gran dominador de l'escena mundial i on un científic, en Charles Darwin, no, el pare de la teoria de l'evolució de les espècies, doncs va dir del camp lingüístic, no, doncs que la capacitat lingüística dels humans, doncs és el procés també d'una selecció, natural, no, tal i com és la selecció natural de les espècies, doncs això és mateix que el fet de poder parlar, doncs
era una, o sigui, ell acabava de determinar això que dius, la teoria de la selecció. La teoria evolutiva per selecció natural, ell havia arribat a aquesta conclusió després de 30 anys Bueno, no només ell sol, ell simplement va ser la punta de l'iceberg, o sigui, va haver-hi molta gent aquí que hi havia una corrent evolutiva, doncs, de pensament evolucionista de l'evolució de les espècies, i en Darwin és el que sempre s'ha emportat, diguéssim, el nom, no? Vull dir, va ser un científic brillant, molt bé, però vull dir, aquí hi havia tot un corrent, al segle XIX, sobre si les espècies evolucionaven o no evolucionaven. Al final es va determinar que sí, doncs, que hi havia una evolució biològica, això és la famosa teoria de l'evolució. En el cas d'en Darwin pensava que era evolució per selecció natural, i llavors, dintre tot aquest conjunt, va entrar el tema del llenguatge, no? I el tema del cervell. El llenguatge i el cervell també són fruit de l'evolució per selecció natural. Segons en Darwin, ell pensava que sí. El que passa que en aquella època, quin problema hi havia? Doncs que nosaltres, fa uns 2.000 anys, aquí a casa nostra, arrenquem d'una doncs, visió dual del... una cosmovisió de les coses, no? De la cosa material i la cosa immaterial, no?
Uh-huh. Ja que ens ve d'herència dels grecs amb el mateix Plató quan va formular, diguem, la teoria amb el món de les idees i el món material, no? Que simplement és una mala còpia de l'idea original, la bona, que, bueno, que està flotant a l'ambient i que simplement no som res més que una plasmació. Doncs exacte, aquesta divisió del món amb dos, doncs, a més lligada. Hem de recordar que en aquesta època, esclar, que les teories aquestes evolucionistes xocaven completament amb el pensament majoritari de la societat britànica, molt està, evident, creient.
Molt arrelat,
exacte,
sí, sí.
Vull dir, on Déu ha estat és el creador de tot, clar, que hi hagi una evolució de les coses no té sentit.
Va trencar una mica això, va trencar un paradigma perquè, a més, això és allò, la visió, diguéssim, dualista, cartesiana de les coses, no? És a dir, una cosa és la matèria que existeix i es podreix, però llavors, a més, els humans, a part de matèria, estan formats per, o sigui, el cos seria la matèria i pes l'ànima o el llenguatge o el pensament, no? I llavors semblava que eren dues coses separades. Per un costat hi havia doncs, això, el cos, i per l'altre el llenguatge o pensament, que després és etern i aquestes coses. Uh-huh. Però, esclar, amb les teories del segle XIX d'en Darwin i el comprovar-se doncs, que les espècies humanes evolucionaven i que s'havien produït transformacions al llarg de l'evolució biològica dels éssers vius. Evolucions com què? Per exemple, en un moment determinat apareixien les ales. En un moment determinat apareixien doncs, les aletes, en el cas dels peixos. Etcètera, no? O en un determinat apareixien els ulls, bueno, o sigui, totes les nostres parts del cos, diguéssim, són fruit de, diguéssim, d'un moment de l'evolució.
Exacte,
no?
D'una funcionalitat.
Exacte, i això amb totes les espècies. Vale, això estava molt bé, és a dir, es va trencar un paradigma, Darwin es trenca, no? Aquesta visió dualista de que la separació del cos i l'ànima es trenca. Al segle XIX, aquests nou corrents pensen, diu, no, tot l'evolució és una i única. Però, esclar, fins i tot els mateixos evolucionistes estaven d'acord que sí, que les espècies evolucionaven, que tot evolucionava, excepte amb una cosa, amb el tema del cervell i del llenguatge. Aquest era més polèmic, perquè, esclar, això entraves directament a discutir doncs, si realment existia el cos i l'ànima, la cosa material i el llenguatge. No? I, clar, aquí ha estat un camp de batalla, bueno, ara per això us fem el repàs històric, no? Per entendre doncs, que la singularitat del llenguatge, a veure, com que el llenguatge a cap i la fi és l'expressió externa del nostre pensament, de la nostra ànima, no? Diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, si existís o si es pogués trobar materialment, però és aquesta cosa immaterial, no? Que no pots...
Exacte, no fossilitza, no
trobs.
Exacte. Evidentment, diguem com, no direm com a reacció a aquestes idees evolucionistes, doncs va sortir doncs, la gent que creia radicalment al contrari, no? Que aquesta capacitat lingüística no era cap... no té cap antecedent evolutiu, no? Que bueno, com bé tu ara deies, sempre ha estat, no diguem, de manera gairebé immutable, ja sé, no? I a més, feien una àmplia separació, no? Clara, entre els humans i els animals. Eren dos...
Exacte, que els humans teníem això, la capacitat de parlar, és una cosa ja intrínseca, ja la teníem de sempre, els humans, per això som humans, diguéssim, i en canvi els animals, no, els animals tenen els seus gestos i els seus sons, però era una cosa separada. Uh-huh. Perquè, esclar, l'evolució de les espècies, la teoria evolutiva, què suposa? Doncs que Si bé tots els animals, és evident, no? Els humans són els únics que parlem, això és evident. Però clar, si tu mires la resta d'animals, veus que sí, que també es comuniquen. O sigui, el llenguatge simplement és un sistema de comunicació. Els humans hem arribat al màxim, no? Que és articular paraules, una gramàtica, uns missatges, una transmissió de coneixements, no? A través del llenguatge. Però clar, la resta d'animals, o molts animals, també tenen sistemes de comunicació. Vale? Doncs això el que s'està dient és que és simplement hi ha una, o sigui, de la mateixa manera que hem evolucionat i que molts animals tenim cames, els humans són bípeds, però hi ha altres animals que també tenen cames, no? O tenen les extremitats superiors i les extremitats inferiors, etc. O tenen cervell, o tenen sistema nerviós, no? Com tots els cordats, no? Que tenim sistema nerviós. En el fons és el mateix, i tenim una simetria. Tu mires els animals, tenim una simetria, tenim les dos, ens partíssim pel mig, diguéssim, tens la part de l'esquerra i la dreta, el mateix, dos cames, dos ulls, dues orelles, vale? Doncs, el que passa és que llavors som diferents, perquè per això som cadascú una espècie diferent. Doncs, esclar, la qüestió era, el del llenguatge era el mateix, és a dir, d'acord, els humans l'hem portat al màxim, extrem, el llenguatge és la perfecció total, però entremig, quina relació evolutiva hi ha entre aquests sistemes de comunicació animals, no? De, pot ser el gos, qualsevol, és igual, amb el dels humans, no? Esclar, això és molt interessant, perquè el que deies tu ara, aquests que estaves dient, no, van trencar, és a dir, no, els humans som diferents i els animals van per un altre costat. I les teories evolutives sembla que diuen, indiquen el contrari, és a dir, que hi ha una evolució dels sistemes de comunicació.
Exacte, i bueno, aquest se'n va encarregar el lingüista nord-americà Noam Chomsky, que, bueno, que a mitjans del segle passat, del segle XX, doncs, bueno, no, ens va dir que, bueno, que els humans tenim una capacitat innata del llenguatge, no? Que, bueno, que ens feia homogenis arreu del món, no? Que totes les espècies, tots els éssers humans del món teníem la mateixa capacitat per poder parlar totes les llengües. Això sí, sempre, quan, si aquesta és apresa de petit, sempre tens unes capacitats molt més majors d'aconseguir, no? Dominar perfectament aquesta llengua.
Exacte. Digues.
No, perdó.
No, exacte, això vull dir, és la...
Ara en tinc aquí un petit lapsus, sí. I bé, no, i a finals del segle 90, no, doncs ja va ser Steve Pinker, no, que va recuperar, en certa manera, aquesta teoria de Darwin, i on deia que això és que exactament que la selecció natural, doncs, juga un paper central en l'origen d'aquesta capacitat lingüística que tenim els humans per transmetre especialment els coneixements.
Exacte. No, això va bé, haver fet aquest repàs una mica així. L'hem fet molt general, eh? Vull dir, la informació sobre la relació entre evolució i llenguatge no l'acabaries mai més, perquè, bueno, tothom hi opina i investiga, molta gent, bueno, i això està molt bé, és a dir, des de diferents camps. Nosaltres avui ara ens centrarem, el nostre programa, què va encaminat? Doncs tractar-lo des del punt de vista de l'arqueologia, és a dir, quines evidències fòssils o restes materials podem deduir com va ser el llenguatge dels abans passats nostres, les altres espècies humanes, els neandertals, l'homo habilis, si parlaven o no parlaven, no? Però bueno, aquest és un tema, doncs, el llenguatge... bueno, és molt interessant i molt, en fi, que aquest sí que requeriria, doncs, no un programa sencer, sinó, bueno, tres temporades seguides i no acabaríem, perquè va així, no? Però ara el que volíem deixar clar, ja per tancar aquest tema, aquesta relació entre evolució i llenguatge, doncs és posar de manifest això, és a dir, que fins al segle XIX, almenys, del segle passat, XIX-XX, doncs, hi havia aquesta visió dualista d'aquest assumpte, és a dir, totalment separada. Els humans som diferents, tenim llenguatge, tenim pensament, tenim ànima, és una cosa, per això som diferents de la resta d'animals, i per l'altre costat tenim la matèria, no? Que llavors es podreix i, bueno, desapareix. Aquesta era la visió, bueno, això que deies molt bé tu, platònica, aristotèlica, i la tradició, doncs, una mica cristiana, no? De l'assumpte. Però llavors, gràcies a les teories evolutives del segle XIX, gràcies a la investigació científica, que és com les coses se saben, com empíricament tu pots comprovar coses, doncs avui en dia sabem que la cosa no ha anat així. Sabem que simplement el cervell, el llenguatge, aquestes parts en principi que dèiem consideraven més immaterials, l'ànima, si és que existís, això forma part d'un tot. Tot, o sigui, sense, només té explicació a nivell evolutiu. És a dir, l'espècie és un aspecte més de l'evolució humana, com qualsevol altra espècie animal. És a dir, diguéssim, a nivell evolutiu té el mateix significat, doncs, que els ocells hagin desenvolupat les ales per volar, que els humans hàgim desenvolupat una complexitat cerebral com la que tenim nosaltres avui en dia, doncs, que ens permet això, parlar, crear art, crear música, eh? O sigui, a nivell evolutiu, diguéssim, mirant el planeta Terra de forma en conjunt, no? Què signifiquen les espècies vives que hi ha, la biodiversitat que hi ha avui al planeta Terra, doncs, té el mateix significat. És a dir, l'evolució, com que no té un sentit lineal, de la cosa, simplement, doncs, va provant i tornant a provar, ara surt una espècie, doncs, que té, ara és bípede, llavors per evolució, doncs, hi ha una espècie, doncs, que és aquàtica, altres que són terrestres, etc. Vull dir, l'evolució, si mireu el registre fòssil els últims 600 milions, 700 milions d'anys, que és quan ja comencen a aparèixer, diguéssim, els organismes una mica no pròpiament cel·lulars, d'una sola cèl·lula, doncs, que hi ha una mica més d'estructura, bueno, les diversitats que s'han arribat a donar de formes de vida i que totalment desconnectades, diguéssim, és espectacular, no? Per tant, els humans, com que som un més dintre d'aquest registre evolutiu i dintre amb la peculiaritat, doncs, aquesta, que tenim un llenguatge, tenim un cervell diferent, doncs, a altres animals, però que això no ens suposa ni millors ni pitjors, simplement és un aspecte més, no?
És un tret característic nostre.
Exacte.
Que a més ens serveix dintre, podríem dir, dintre el programa que vam fer fa dues setmanes, on vam parlar de les pintures i el de la setmana passada de l'aparició de la religió, forma part d'aquest pensament simbòlic, no? Que els humans, bueno, van tenir aquesta capacitat d'expressar, no? Externament, doncs, aquesta necessitat de comunicar-se d'una manera mínimament estructurada, però forma part d'això, d'aquesta mateixa evolució de, com molt bé deies, del cervell, no? Doncs, aquesta funció més, aquest plus més que tenim respecte a altres animals de comunicar-nos d'una manera més complexa.
Exacte, i aquest plus més no significa un grau, diguéssim, de superioritat ni d'inferioritat, simplement és això, una característica més, no? I l'altre, això està molt bé, això que dius, que és la part, diguéssim, externa de manifestar el pensament simbòlic, és a dir, el pensament és el cervell, no? O sigui, per exemple, la gent que no pot tenir la facultat de parlar també té el pensament simbòlic, és capaç de dibuixar, és capaç de fer moltes altres coses, no? Perquè els humans tenim això, el simbolisme és una cosa que nosaltres la tenim en un elevat grau, no? de complexitat. Doncs, entre aquest còmput de coses, com s'expressa de forma externa? És a través del llenguatge, i a partir d'aquí, doncs, pots comunicar-te, pots estalviar-te molts problemes, economitzes el temps, no? Perquè, esclar, si has de demanar alguna cosa, ho pots fer o amb gestos o a crits, no? Si ho fas parlant, en dos segons pots haver enllestit un assumpte, doncs, que igual t'hagués portat dues hores per fer-te entendre, no? És aquesta manifestació així, diguéssim, externa, no? És una cosa, bé, que ja ho irem veient ara quan entrem a fons, diguéssim, en el que és l'arqueologia del llenguatge, doncs, a veure de quina manera podem rastrejar-ho a través del registre fòssil, no?
Exacte, i ara això serà després d'aquesta breu pausa que fem per agafar forces i, bé, comencem a, com molt bé deies, doncs, a parlar pròpiament de exactament com queda això plasmat dintre de l'arqueologia.
Compromís, responsabilitat, treball, tenacitat i molta, molta il·lusió per fer una ràdio diferent, amb qualitat, continguts i músiques que no es troben en d'altres llocs. Soul, Així és Ràdio 90. Vivim dia a dia amb tu l'emoció de compartir els nostres sentiments i oferir-te el que sabem fer millor, la Ràdio Revolució. Volem que ens escoltis, que participis i que comparteixis la Ràdio Lliure. Ràdio 90, la ràdio imparable.
Bé, de nou tornem a ser aquí amb tots vosaltres, ja en aquest 25è programa del Pedra Pedra. I bé, recordar-vos que podeu recuperar sempre tots aquests 25 programes, 24 millor dit, programes que precedeixen amb aquest, a la pàgina web de la ràdio, a r90.org, on l'apartat d'arxiu podeu recuperar la primera temporada, i si aneu a programes, al Pedra Pedra, doncs els 12 programes que conformen aquesta temporada d'hivern. I a més, podeu anar seguint el petit resum del que serà el nou programa, doncs, cada setmana a la pàgina del Facebook, el Facebook R90, tot junt, sense espai entre el ràdio i el 90, on cada setmana intentarem fer unes petites 3-4 línies del que serà el nou programa de la setmana següent, a més, amb una petita il·lustració. I a més, bueno, agrair a tota la gent, doncs, que ens segueix arreu de la comarca i de fora d'ella, doncs, tant... Clar,
perquè no, hi ha molts que no saps exactament d'on són, perquè només és allà agregado, no?
Vades, sí, sí, doncs...
És bé, la màgia d'internet, és així, és universal, no?
Exacte. Doncs bé, donar-los les gràcies a tots ells.
I tant.
Doncs bé, reemprenem el programa d'avui i comencem ja amb com sabem tot això que us hem estat explicant de moment del llenguatge, d'aquesta aparició, d'aquesta capacitat que hem tingut els humans del llenguatge. Bàsicament, els estudis s'han centrat en dos aspectes. Un d'ells és l'aparell fonador, no? L'aparell reproductor de sons, no? Que seria la nostra boca, no? Tot allò que està dintre la nostra boca.
Exacte, que avui en dia això està molt ben estudiat amb individus com nosaltres, perquè esclar, és evident, eh? Vull dir, ens agafem tal qual, vull dir, estem vius i cap problema, eh? Això està molt ben estudiat i per tant aquí no hi entrarem perquè seria un altre camp. Però esclar, això en el passat, en espècies que van viure fa 10, 15.000, 20.000 anys, 30.000 anys, 50.000 anys, 100.000 anys enrere, com es pot saber? Com es pot estudiar l'aparell fonador d'una resta humana potser ja extinta o desapareguda fa mil·lennis, no? És a dir, doncs, bàsicament, tenir la sort, per un costat, de trobar doncs, l'esquelet pròpiament, no? Però, esclar, un esquelet pròpiament, quines parts hem d'anar a buscar que ens puguin informar del llenguatge? És a dir, un esquelet, si trobes doncs, la planta del peu, pots deduir si ja era bípede, és a dir, si caminava amb dues cames, o si encara era quadruple, no? Si caminava amb quatre potes. Això és el que us hem explicat a vegades que el Pedra Pedra, el pas fonamental entre el dels australopitecus, no? És a dir, quan ja apareix el bipedisme o no. I la diferència entre els ximpancers i els primers humans, no? Però, clar, i el llenguatge, com ho saps? Com ho vas a trobar? Bàsicament, hi ha dues formes, a través de pròpiament del que és l'esquelet, no? Les restes anatòmiques. Una, la primera, que és molt fonamental, és tenir la sort doncs, de trobar un os que se'n diu l'os hioides, no? Que aquest és un os doncs, que està relacionat amb la musculatura de la llengua i diguéssim, a través de la seva posició aquí en el aquí el coll doncs, està molt relacionada doncs, amb la laringe, no? Què vol dir això? Doncs que és una condició sine qua non perquè els humans puguem parlar, és a dir, sense aquest tos es dedueix doncs, que no es podria parlar. Què vol dir? Que si alguna altra espècie humana la té, pot parlar? Això ja depèn d'altres assumptes. El que està clar és que un individu, si no té aquest os, no pot parlar. Això és el que sempre s'ha dit als estudiosos en aquest tema, és a dir, tu per poder parlar, per poder articular sons, tal com fem nosaltres els humans moderns, el llenguatge, has de poder tenir aquest os, aquí situat a la laringe. Si no, no pots parlar. Llavors, què ens diu el registre arqueològic? Els homo sapiens tots el tenim. I l'espècie anterior abans que nosaltres, els neandertals, doncs els neandertals ara s'han començat a trobar en escassíssims llocs doncs, la presència d'aquest os. Per exemple, el primer, us diguem que això és una cosa molt recent, perquè d'estudi és un estat de la investigació de la màxima actualitat, perquè les troballes s'han fet fa pocs anys. Per exemple, la primera que es va fer va ser de l'any 89, o sigui, fa, pots comptar, 20 anys, encara no, i que es va publicar i que es va doncs, afirmar doncs, que efectivament això era un os ioides i que estava relacionada amb el llenguatge. Es va trobar amb un neandertal, amb una cova que és extraordinària, que està situada a Israel i que s'anomena Kevara, que això és el de menys, però el cas és que posava de manifest, i bueno, va ser un gran rebombori al moment, doncs posava de manifest que, escolta'm, si aquest neandertal té un os ioides, almenys no estava limitat anatòmicament per poder parlar. És a dir, als anys 50 es deia els neandertals segur que no parlaven perquè eren robustos, eren bueno, tribals, no sé què. Bueno, doncs mira, no és, vale. Llavors hi ha opinions per tot. Però esclar, ara, si tens un mateix os, que és el que et faculta per parlar, igual que els humans moderns, per què els humans, els neandertals, no podien parlar? És a dir, en aquest aspecte almenys no estaven limitats. Llavors dependrà, bueno, ara continuarem parlant, d'altres aspectes per saber si estaven, poden parlar o no. Però almenys en aquest sentit, no. Per tant, tenen la mateixa possibilitat que nosaltres a través d'aquest os ioides. No?
Exacte.
Que
I l'altre factor que serveix de base d'aquests estudis del desenvolupament lingüístic seria els genètics. No? En aquest terreny, en els darrers anys, s'ha avançat molt i el 2005 doncs, es va descobrir el gen, no?, que anomenat FOXP2, no?, que aquest nom així és una miqueta complicat de les guerres de les galàxies, bueno, que és el gen que actua pel desenvolupament, no?, que si més no fa de com de llavor per la formació de regions dintre del cervell que associades al llenguatge i a la parla. O sigui, és el gen que si més no et dona la possibilitat de poder desenvolupar la capacitat d'estructurar un llenguatge parlat.
Exacte, és a dir, és que això és tot molt recent, o sigui, és espectacular i això fa tan apassionant la prehistòria i l'estudi dels orígens del passat. És a dir, que és clar, que les restes que són tan escasses i, bueno, i que es van poc a poc, es van, diguéssim, desxifrant, no? I en aquest aspecte, doncs, la genètica aquests últims anys doncs, ha aportat unes novetats doncs, de primer ordre i molt espectaculars en diferents camps, en saber, per exemple, el color dels cabells del Neandertal, no? Allò que us dèiem no fa gaire el programa, doncs, que ara resulta doncs, que podien pèls rojos. Bueno, doncs, un aspecte més d'aquests grans salts, aquestes grans novetats que fa la genètica, doncs, és en el tema del llenguatge. És a dir, es va poder arribar a demostrar que hi ha un gen, que és aquest, l'FIXOP2, que està relacionat directament amb el llenguatge. És a dir, si els humans no haguessin sofert aquesta mutació genètica per evolució i no disposéssim d'aquest gen, concretament, doncs la nostra capacitat de parlar doncs, no seria la que tenim, seria una altra cosa, no? De fet, això dels gens és molt interessant, sempre que publiquen coses així a nivell internacional i generalista, perquè, esclar, cada gen sembla ser que té una funció específica, és a dir, que moltes de les coses que fem, o les més insignificants que fem, doncs, estan relacionades o condicionades, que condicionades no vol dir determinades, simplement condicionades, és a dir, que te les permet realitzar, potencialment les pots realitzar, doncs, per algun tipus de gen, no? I en aquest cas el llenguatge seria això que acabes de comentar.
bé, adquirides ja aquestes capacitats, no? Si més no tant a nivell físic com genètic, d'aquestes capacitats lingüístiques, doncs hem de ara comencem a parlar d'aquesta protollengua, no? D'aquesta primigènia llengua ancestral, no? Que els nostres avantpassats van començar a parlar.
Exacte, és a dir, primer de tot, què hem fet ara fa 2-3 minuts? Hem doncs, posat de manifest, doncs, o hem explicat a partir de quins elements tu pots arribar a deduir que individus molt més anteriors que nosaltres parlessin, no? Com ho has de fer? Com ho vas a buscar i com ho pots saber? No? La base material, com se sap això? Doncs això és el que hem dit. I ara, el que ara preguntes tu és, bueno, i quan? Quan comença? I de quina manera comença? Com deuria ser aquest primitiu llenguatge? És a dir, sabeu allò de la... aquella llegenda, no?, de la Torre de Babel, no?, que explica la Bíblia, no?, que els humans a la Terra, doncs, van durant molt de temps tenir una llengua única i llavors van voler construir una torre i finalment, doncs, bueno, el càstig bíblic els va separar tots. De quina forma? Doncs, castigant-los, doncs, que no se poguessin entendre la mateixa llengua. I d'aquí sorgeix la diversitat de les llengües que hi ha actualment en el món, no? Bueno, això és la llegenda, no? Esclar, la pregunta per això és, i com sorgeix, o sigui, vale, com sorgeix el llenguatge humà? Quin és el procés gradual? En algun moment o altre devia sorgir el llenguatge humà. Va sorgir de cop? Era només un, el llenguatge humà, que parlaven tots els homo sapiens? O ja en el seu origen, doncs, ja era una capacitat innata que tenia l'espècie, però ja, com avui en dia, a cada regió del món, cadascú parla el seu idioma. Hi ha unitat entre les diferents llengües que es parlen avui en dia? Hi ha alguna base comuna? En fi, això és un tema de reflexió, diguéssim, i de debat de tots els camps del saber, no? Perquè és un tema apassionant, però respecte a nosaltres, el que ens interessa ara remarcar, en el cas, diguéssim, pròpiament evolutiu o de l'arqueologia, que és el tema que des del qual nosaltres, doncs, estudiem aquest apartat concret de la lingüística, bàsicament, doncs, hi hauria dues opcions, no? És a dir, el llenguatge, com va aparèixer? Hi hauria, doncs, les dues grans opcions, no? Que per una banda seria, doncs, el tema de la d'una protollengua, no?
Uh-huh. Una llengua, això, com dèiem abans, ancestral, no? I que de la qual d'aquí se'n deriven totes les actuals, no? Les actuals llengües parlades, les més de 6.000 llengües que es parlen actualment al món, i que ja ve que aquestes, segons els estudiosos dels lingüistes, doncs, es divideixen bàsicament en unes 5 grans sistemes familiars o superfamiliars, com ells se'n denominen, d'agrupacions lingüístiques, no? I el més destacable de totes elles seria les llengües Khoisan, no? Que són les determinades com les més antigues del món i que tenen, es creuen, no?, que van ser parlades per uns primers africans, primers pobladors africans, no?, fa uns 50.000 anys, no?, i que d'aquestes tenen un so característic, no?, que fa un clic, no?, en la seva parla, que totes les altres superfamílies han anat perdent al llarg del temps i que aquestes han conservat, tot i que són unes llengües que han quedat molt minoritzades, no?, dintre aquest ampli panorama de 6.000 llengües del món. Però, bueno, és el grup més antic, i hem de pensar, doncs, això, que aquesta protollengua, doncs, hauria de tenir certa part d'aquestes llengües que se'n diuen les Khoisan.
Que això vindria a ser, doncs, com una llengua fòssil original, no? És a dir, bueno, és una llengua viva, però és fòssil, és a dir, perquè és una mena que t'indica, és això que remunten fins a 50.000 anys, no?, dedueixen, doncs, que t'indica, doncs, la més pròxima, de la manera que era, dels humans, del paleolític o dels neandertals, no? Vull dir, això és superinteressant, perquè aquesta és la més remota. I que aquesta és, diguem que és una protollengua. Per què és una protollengua? Perquè, a diferència, doncs, del llenguatge pròpiament tal com l'entenem, diguéssim, avui, què és la protollengua? Doncs que és com es creu que devia sorgir el llenguatge a la humanitat. És això, a base de clics, a base de paraules, però possiblement paraules molt riques, no? però no hi havia una sintaxi, no hi havia una gramàtica prou definida. És a dir, per exemple, ara ens ve el cas, doncs, un exemple que posa un investigador que es diu Steven Mitten en un llibre que va ser al seu moment doncs, molt reconegut, que es diu Los Neandertales cantaven rap, Los orígenes de la música i el lenguaje. Doncs ara recordem que aquest investigador parlava, no? Què vol dir la protollengua? Diu, doncs igual l'humanitat, diu, quan va aparèixer el llenguatge, no vol dir que... o sigui, ja podia haver-hi un registre ric, podien haver-hi paraules. Ell posa l'exemple, aquell, l'oso, no posa l'exemple, oso mata hombre. Així és una mica, quasi com un parlar dels indis, no? Oso mata hombre. Però clar, què significa això, oso mata hombre? Poder és que l'os ha matat l'home o és que l'home ha matat l'os? És a dir, la cosa no està prou teixida, no està prou cosida. És a dir, llavors diu, això és el portollengua. Però llavors, la gran diferència o gran salt, que ell el situa en l'homo sapiens modern, ell separa molt clarament que la portollengua és anterior a l'homo sapiens i les altres llengües és el sapiens modern, no? L'altre, que és, que llavors és dir, l'home ha matat l'os, o l'os va matar l'home. És a dir, en resum és la gramàtica, el que... fa, és el gran salt, és a dir, una cosa és la protollengua, paraules aïllades, amb significats, doncs, diguéssim, més ambigus, més ambigus, En canvi, nosaltres, diguéssim, quan és aquesta segona fase, és el llenguatge més evolucionat, doncs la cosa ja és una gramàtica molt més definida, una sintaxis, és una cosa molt més complexa, en definitiva.
Exacte, i hem de recordar que, amb aquesta aparició de la nostra espècie, no?, en el període temporal de 100.000 anys als 60.000, no, hi ha aquest, veiem en el registre fòssil, aquest augment de la qualitat dels instruments que som capaços d'elaborar. No? Per tant, destaca aquest salt de la nostra capacitat cerebral per realitzar doncs, cada cop tasques més complexes. I entre elles, no?, doncs, la difusió, la de la parla, a més que coincideixen en aquest període, no?, que us en vam parlar fa unes setmanes, de que ens vam expandir arreu del món. Hem de pensar, o podríem pensar, que la parla també va jugar, en certa part, un paper, no diguem capdalt, però va tenir la seva petita importància en això, en poder estendre's arreu de tots els territoris del planeta.
L'acompanyava, estava tot relacionat. No tindria la mateixa, és a dir, formaria part d'un mateix paquet. Hi hauria tota aquesta sèrie de canvis, no? També relacionats una mica potser amb la genètica, mutacions genètiques, vés a saber, però seria tota una sèrie de canvis doncs, que van fer possible això, que els humans s'expandissin. I una d'aquestes seria el que comentaves ara, que portarien el llenguatge...
Això, exacte, d'una manera, com tu ara molt bé deies, doncs, això d'una manera molt més complexa, no? Amb una complexitat sintàctica molt superior a les possibilitats que fins llavors s'havia desenvolupat en la nostra espècie, com possiblement la Neandertal, o fins i tot inclús s'arriba a pensar que possiblement els habilis també tenien alguna capacitat, no?, comunicativa molt, molt primitiva, no?, doncs, de poder transmetre certs sons que definitoris de conceptes o fets.
Exacte. Aquest és un tema molt interessant, aquest que ara comentes, perquè amb l'Homo sapiens passa una mica com el tema de l'art, dels enterraments, del pensament simbòlic. Això mai es posa en dubte, perquè és la nostra espècie, d'acord? Però llavors ja, els problemes sempre són les espècies anteriors a nosaltres, perquè aquí, tio, vulguem que no, hi ha una mica d'antropocentrisme, no? És a dir, només som nosaltres, els homo sapiens som collonuts i els altres no ho eren tant. I vulguis que no, això fa doncs, que a vegades limita una mica doncs, acceptar doncs, certes evidències doncs, que el registre arqueològic o el registre genètic va posant de manifest, no? I bé, diguem això doncs, perquè... Bueno, perdó, aquest antropocisme seria una mica també el tema que us hem parlat abans, al principi del programa, és a dir, l'evolució entre el cervell i la cosa material, entre el llenguatge i el material. És a dir, no, els humans tenim llenguatge i cervell i ànima, i és una cosa especial, diferent de la resta d'espècies vives. i resulta que llavors fa 100 anys s'ha posat de manifest que no, que resulta que tot això forma part de la teoria, doncs, de l'evolució biològica de les espècies, com un aspecte més de l'evolució, és a dir, el cervell, el llenguatge, tot forma part, doncs, del mateix individu i no són dues coses separades, no? Doncs bé, el cas, dèiem això perquè, és clar, ara deies l'homo habilis, parlava o no parlava? Els antetals parlaven o no parlaven? Com es pot saber? Us hem dit que hi havia dues maneres, genèticament i a través de l'anatomia. Genèticament, els gens no fossilitzen tan enrere, de moment no és possible desxifrar més enllà dels neandertals, almenys això és el que es diu, i per tant doncs, no podem saber doncs, els gens de l'homo habilis, almenys tal com ho tenim entès fins avui en dia. Per tant, aquesta via queda descartada, perquè el límit cronològic doncs, es limita a 50.000 anys, ja no podem anar més enrere. Però llavors, l'altre cas, l'anatòmic, que també us dèiem, que són les restes fòssils pròpiament, us hem dit el tema de l'os hioides, no? Aquell que es troba aquí a la laringe, que està relacionat amb la musculatura i que en un jaciment neandertal es va trobar, que hem dit que es deia la cova de Kavara, Israel, i que per tant doncs, aquí hi hauria neandertals, en principi la possibilitat la tindrien. Vale. I llavors, si no és més enllà d'aquestes dues possibilitats, n'hi ha alguna altra? Doncs sí, sembla ser. És el cas de l'homo habilis. L'homo habilis hi ha una gran discussió, perquè aquí hi ha un d'aquests grans investigadors, un Popper, no? en Tobias, que és un investigador molt bueno, de reputat, de fama reputada, universal, no sé com s'hauria de dir això, o sigui, un apetum, vale? D'aquestes. Aquest defensa que sí. En què es basa? És a dir, llavors molts investigadors no hi estan d'acord, però en què es basa? On volem anar a parar és que una de les claus és que aquí si miréssim el crani avui en dia, aquí prop de l'orella doncs hi tenim unes àrees que estan que desenvolupen unes funcions importants pel llenguatge, no? Aquestes àrees doncs són les que s'anomenen de Broca i de Wernicke, que Broca i Wernicke són dues àrees relacionades amb el llenguatge. Aquests dos noms així estranys, diguéssim, són dos investigadors de psiquiatres, em sembla que era un, ara me'n recordo, no recordo si era sí que era, però eren dos investigadors, no? de fa uns 100 anys o així, no? I que què van arribar a la conclusió aquests? Per què? Per què es diuen aquestes àrees de Broca i Wernicke? Doncs perquè aquests estudiaven, veien que, per exemple, la gent que té traumatismes, accidents o així...
Cranoencefàlics.
Exacte, cranoencefàlics, que perden la possibilitat de parlar, o que, per exemple, tenen els ictus cerebrals, no? I llavors, de cop i volta, només perden la capacitat de parlar o d'entendre les coses, no? Però tot el que més al cos, tot funciona tot igual. Doncs van veure que aquestes àrees, doncs, resultes d'això, doncs, patia una sèrie de simetries cerebrals, tenir el crani asimètric, no? unes asimetries funcionals, que es diria. Doncs bé, aquest mateix tipus de simetries, en aquestes àrees que estan super relacionades amb el llenguatge, doncs els cranis que s'han trobat d'Homo habilis, de ja fa uns 2 milions d'anys, doncs resulta que també els tenen. I llavors la relació, diguéssim, directa que s'establia és dir, home, doncs això vol dir que els humans ja fa 2 milions d'anys que tenim desenvolupades aquestes dues àrees, la de Broca i la de Wernicke, i per tant, com que sabem que aquestes dues àrees estan estrictament doncs, lligades amb la capacitat de parlar, doncs això t'està indicant que almenys els homo habilis, algun tipus de sistema de comunicació així oral, similar al llenguatge, potser no tan ben estructurat com el nostre, però bé que el devien... Bé, i ara doncs, continuarem parlant de l'evolució lingüística i introduirem un nou element que, bueno, considerem que és prou interessant i que també, com tot, és de recent investigació i que és aquell que estableix una relació, diguéssim, directa entre la genètica i la lingüística, no? entre els estudis de biologia dels grups ètnics, diguéssim, amb la lingüística.
Exacte. Sí. Exacte, i aquests estudis han estat realitzats per l'antropòleg, doncs, Douglas Jones, no? Que al llarg dels seus anys d'investigació, doncs, ha arribat a aquestes conclusions d'aquesta simbiosi entre ètnia i grup lingüístic.
Exacte, això és un tema, doncs, d'estudi d'aquests 20 anys, és superinteressant, i també són molts també els investigadors que ho van treballant, i en el cas nostre, diguéssim, el cas d'aquí Catalunya, ha tingut molta influència, o ens ha arribat més aquesta corrent, és el cas d'un investigador que es diu Luca Cavallis Força, perquè ha estat molt traduït, diguéssim, a casa nostra, perquè a més la Generalitat li va donar un premi internacional de Catalunya fa uns 15-20 anys, i és clar, aquest home al cap i la fi el que ha fet és això, diguéssim, ha transmès, o el fet de ser traduït, ell recull tot un corrent de pensament, uns estudis que s'estan fent en un moment, i fa doncs que tu no haguessis tingut coneixement, no sé, que sàpigues idiomes i que miris, que sàpigues idiomes sí, però vull dir que miris revistes molt i molt especialitzades, no te n'enteraries, no? I llavors, gràcies a aquests llibres de molta divulgació, com podria ser, doncs, el llibre Qui som, no? Història de la diversitat humana, no? Una autèntica mina en aquest sentit, doncs fa que ens hagin arribat, no? I bàsicament, què ens informa d'això? Què s'està estudiant? Doncs, com bé sabeu, una de les coses que fa la genètica de poblacions és, doncs, fan anàlisis, no?, genètics de persones de diferents parts del món, no? Agafen un indi, agafen un català, agafen un francès, agafen un africà, etc. I què els interessa a ells? Establir, doncs, quines diferències i semblances hi ha entre, doncs, aquests grups que estem grups humans que estem escampats per la Terra, no? Grups humans moderns, no? La conclusió que s'arriba és que els humans, doncs, genèticament tots som iguals, és a dir, no hi ha diferències, formem part de la mateixa espècie, no hi ha dubte, i l'altra és que a diferents llocs del planeta Terra, doncs, els humans tenim morfologies diferents. Morfologies no vol dir races, no? En el cas d'aquest d'en Cavallis Força, doncs, i d'altres, aquest que comentaves abans, o sigui, tota aquesta gent que ha fet aquests estudis, arriba a la conclusió que això del terme raça és un terme, doncs, mític, no? O diguéssim, o ancestral, és a dir, del segle XIX. Genèticament no es pot provar això, no? Però ells sí que parlen de diferències morfològiques, vale? Però, a més, què és lo interessant en el tema que parlem avui, de la llengua? Doncs és que ells estableixen que aquesta diversitat que hi ha escampada a nivell de poblacions a tot el món, doncs que curiosament arriben a la conclusió, doncs, que s'estableix una relació gairebé directa entre un grup ètnic o un grup biològic diferent amb una llengua diferent, no? Perquè ens entenguem ben ràpid. Seria el cas, per exemple, dels bascos, no? Un cas molt pròxim a nosaltres. Doncs la genètica defineix per aquesta àrea del Golf de Biscaia, doncs, uns gens concrets, una genètica de poblacions diferents per aquella gent, i després la lingüística, curiosament, sobre el mateix mapa, allà mateix, aquella zona, doncs s'identifica la llengua basca, no? Això passa, doncs, en diferents parts del planeta, que és el que ara irem entrar en detall a parlar d'aquests grans grups lingüístics, ètnico-lingüístics, podríem dir, que curiosament fa 20-25 anys, doncs, s'ha demostrat científicament, o s'intenta demostrar científicament, o s'arriba a aquesta conclusió, doncs, que se solapa. Tu agafes un mapa, si agaféssiu ara un mapa del món, doncs es pot relacionar el mateix sobre el mateix mapa, el solapéssiu, un mapa de llengües que es parlen al món i un mapa de grups ètnics, i encaixen, generar grans trets, no? Doncs ara podríem parlar, no?, d'aquests grans grups lingüístico-ètnicos.
Exacte, una seria el de les llengües Khoisan, que us hem parlat ara fa breus instants, doncs hi extendrem més perquè ja bàsicament ho hem dit tot. L'altre seria el que s'anomena el grup de llengües del Congo saharià. Aquestes bàsicament ocuparien, doncs, tot el territori, diguem, del segon terç d'Àfrica en avall, no? Més o menys del Sàhara en avall, no? Tota la zona del nord conformaria
un altre
família. L'altre sistema, el tercer, seria l'austroasiàtic, no? Que aquest és, més o menys es mou entre el sud-est asiàtic i el que seria, doncs, ja tot tot Oceania. I, bueno, i la seva posterior difusió que han tingut aquestes llengües doncs, durant arran de les colonitzacions de la Polinèsia. L'altre sistema, que seria el Dene Caucàsic, aquest sí que ja té un ample un territori una miqueta molt més ampli, no? Ja aquest agafaria més o menys la part central d'Àsia, cap a Europa més o menys, Sibèria, i la part americana, no? Doncs les llengües natives americanes. I aquest, com el Khoisan que us hem parlat abans, que si aquest Khoisan s'havia establert una antiguitat més o menys d'uns 50.000 anys, aquesta, doncs, s'ha establit més o menys uns inicis d'uns 40.000 anys d'aquesta llengua, i dintre aquest grup seria la llengua basca, no? com a bé...
Ara comentàvem, sí.
Com comentaves, no? I que seria aquest reducte, no? d'aquestes llengües, doncs, especialment en aquest territori ja tan europeu, no? Ja tan cap a l'oest. I per finalitzar seria, doncs, el cinquè gran superfamília de llengües seria la... Oient, esperem no equivocar-nos, el sistema nostràtic eurasiàtic, no? Que, bé, amb aquest nom tan complicat, bàsicament aquí s'incluiria grans famílies com conceptes que potser heu sentit molt vosaltres, com l'indoeuropeu, no? Aquesta primera llengua que sembla que es va parlar a Europa i de la qual doncs, el català en deriva, no? I com així el llatí, les llengües germàniques com l'alemany, el rus, totes aquestes llengües doncs, tindrien un petit origen comú i aquest alhora doncs, s'entroncaria amb aquestes altres famílies i aquestes tindrien, es creu, uns origen d'entre 20.000 i 10.000 anys. Bàsicament, però esclar...
Que serien els últims caçadors recol·lectors del període paleolític, just aquells que es parlem a vegades abans de la gran glaciació, abans que es produís el gran canvi climàtic que va fer possible l'aparició de l'agricultura, doncs ja serien llengües que es remonten en aquest període, no? Els últims caçadors del polític superior, és a dir, és aquell període que en diguem magdalenià, que per entendre'ns són els d'Altamira, no? És a dir, que són aquest grup de gent, els cromanyons, diguéssim, antics, no? Bé, en tot cas, per estrany que sembli, avui doncs, bueno, hem tingut temps de parlar més o menys de tot el que teníem previst aquí al programa amb el referent doncs, a l'arqueologia del llenguatge. És un tema molt i molt complex que podríem... hi hauria moltes coses per dir, moltes encara estan en pinces, estan en estat d'investigació. Del cert hi ha poques coses, se'n sabe molt, però esclar, és un tema complicat, no? Nosaltres bàsicament el que hem pretès doncs, és dir com se pot estudiar i quines grans conclusions més o menys estan així establertes, no? En com s'estudia el registre arqueològic per intentar deduir com era el llenguatge dels humans que ens han precedit, no?
Exacte, doncs fins aquí el programa d'avui. Convidar-vos a tots pel dissabte, anava jo el diumenge, perdó, que m'he jugat. El dissabte que ve, el penúltim programa d'aquesta temporada d'hivern, no? Un programa que el dedicarem a la guerra. Eren violents o eren pacífics, els prehistòrics? Bé, ho sabrem, sortirem d'aquest dubte, doncs, la setmana que ve. Bé, desitjar-vos que acabeu de passar un bon cap de setmana i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, molt bé.